El decret d'impuls econòmic aprovat pel govern balear la setmana passada ha creat cert malestar per a ecologistes i part del sindicat. Suposa un retrocés i un incompliment de les promeses electorals dels partits de govern. La seva aplicació a Formentera, tal com es va aprovar inicialment, hauria provocat un perjudici a la sostenibilitat de la nostra illa, o almenys així es va entendre des de Gent per Formentera, formació que ha negociat amb l'executiu Armengol la limitació de l'aplicació d'aquest decret a la nostra illa per evitar possibles impactes importants sobre el territori insular. Al Defrafar comptem avui amb la Sònia Cardona, portaveu de G/F, per saber quines han estat les limitacions pactades en Mallorca i treure una mica el desentrellat d'un decret que, com ja hem esmentat, ha topat amb el rebuig de part de la societat. Altra part de la societat ho veia bé, per suposat, tant aquí a Formentera com a la veïna Eivissa. Molt bon dia, Sònia. Benvinguda de nou a Ràdio Illa.
Gràcies. Bon dia a tothom. Bé, doncs, evidentment, ha estat difícil treballar des de G/F amb aquest decret, perquè és un decret que si bé sabíem que s'estava treballant feia molt de temps, és un decret molt ampli, amb una bateria de mesures molt grans, moltes d'elles, hem de dir, també que positives, sobretot les que tenen a veure amb l'agilització dels ajuts. Sabem que hi ha molta gent que necessita ajut, que el necessita ràpid, i llavors hi ha una simplificació administrativa que fa que sigui més fàcil ajudar a les famílies i a les empreses. Vull dir, per tant, això, que és d'estímul econòmic, sí que ho esperàvem i es necessitava. I, evidentment, aquest decret té aquest nom d'això, de mesures urgents per agilització administrativa, simplificació, que realment en un moment excepcional hi hagi mesures excepcionals que permetin a les administracions ajudar millor i més ràpid a les persones. Tota aquesta part la veuríem amb molt bons ulls.
Sí, que no era un mal decret en principi.
Exacte. Enteníem que s'havien de prendre mesures, que era lògic que es prenguessin mesures d'aquest tipus. Ara, és veritat que al final també hi havia moltes mesures que tenien molt de calat territorial. Moltes mesures d'ajut a les empreses que canviaven les regles del joc de lo que és la protecció territorial. I aquí és on varen començar les discrepàncies. A més, agreujat pel fet de que, evidentment, aquestes mesures tenien el recolzament dels partits de la dreta, perquè són mesures que la dreta ja ha aplicat quan ha governat. Recordem la llei Delgado de turisme, que ha permès ampliacions d'establiments i que també ha tingut resultats i aplicació a Formentera. Per tant, si la llei anava a sortir, Gent per Formentera es van trobar amb la responsabilitat de... Ja també tenim experiència en que quan lleis que d'aplicació balear després s'apliquen a Formentera, i moltes vegades si Formentera no demana que els informes de Formentera siguin vinculants, te pots trobar que des de el govern balear, per interès general, te facin... està obligat a adoptar mesures sobre la nostra illa que potser no van en concordància amb els nostres plans territorials que ens hem donat nosaltres mateixos mitjançant el vot de les persones de Formentera. No? Per tant, aquests equilibris polítics a nivell balear també ens han fet la necessitat de la responsabilitat política de pactar. Amb molt poc temps per fer-ho, perquè just abans de l'aprovació pel Consell de Govern, i per tant ha hagut de ser una negociació molt, molt ràpida d'un document molt extens, però on els objectius clars de Gent per Formentera, les línies vermelles que es van marcar, és que en cap cas aquesta situació d'incertesa econòmica fos una excusa per donar pas enrere en la sostenibilitat de l'illa de Formentera, i que mesures de calat territorial havien d'anar precedides d'un debat públic, i que, per exemple, nosaltres en el nostre cas, quan estem parlant del nostre model d'illa, doncs tenim les fórmules que ens hem donat com a formenteres i formentereres per fer aquest debat. I per nosaltres tenim molt clar que no és un moment per retrocedir en aquestes mesures de sostenibilitat. Mm. Per tant, estem parlant, per posar exemples que la gent pugui entendre, amb un creixement d'un 15%
sí, ara, de ses... Ara li anava a preguntar per això, però deixi'm, em crida l'atenció que parli exclusivament de Gent per Formentera en aquesta negociació. La negociació ha sigut partit govern balear o ha sigut Consell Insular Govern Balear?
Sí, en aquest cas de la que jo parlo, evidentment jo parlo com a portaveu de Gent per Formentera i nosaltres hem fet una nota per explicar la postura del nostre partit, Gent per Formentera, enfront en aquest decret. I hem fet una negociació com a partit amb els partits, perquè això era una cosa que s'aprovava al Consell de Govern, però després havia d'anar al Parlament. Mm. I, per tant, els partits que conformen el govern fan rondes de contacte mm-hmm. amb els partits per recabar recolzaments a l'hora del tràmit parlamentari que haurà de fer.
Ja, però a Palma sou una coalició de diversos partits.
Sí, per tant, amb el que es refereix a la coalició, serà la diputada que donarà les explicacions oportunes.
Mm.
Jo ara parlo exclusivament com a Gent per Formentera.
Val. Queda clar. Què hauria suposat per a la nostra illa l'aplicació íntegra de les mesures del nou decret? El que anava a explicar abans, crec.
Podia suposar moltes coses o podia suposar ninguna, no? Però el que deixava oberta, entre obert la porta, és que els establiments hotelers poguessin fer un 15% d'augment de volum d'edificació, no per augment de places, però per augment de serveis, però al final és volum sobre l'illa. També la legalització d'algunes activitats econòmiques en rústic, via lliure per construccions estratègiques en matèria de transports i d'energies. Això pot significar, doncs, una altra vegada, parcs fotovoltaics en zones que potser no interessa Formentera. Podria posar altres exemples, però és tocar el rústic a Formentera és molt sensible, perquè tocar el rústic i donar-li usos comercials no és només legalitzar el que a l'època va rústic, sinó els accessos, vull dir, el que significa... Vull dir, Formentera és molt fràgil, és molt petita i una intervenció pensada per agilitzar l'economia a nivell de totes les illes, la seva plasmació, potser... Aquesta és la feina de Gent per Formentera, no? Pensar en coses que es decideixen per totes les illes, que poden tenir un cert sentit a nivell global, dutes en un territori tan petit i tan fràgil com Formentera, poden canviar el model d'illa que tenim i que coneixem, no? I sobretot també blindar-nos al fet de que sempre hi hagi un informe vinculant del Consell Insular de Formentera sobre els últims, que mai pugui ser una cosa imposada des de lluny de Formentera. I després també, en el que se referia a les inversions, a l'impost de turisme sostenible, s'estava plantejant que les que no havien estat finançades o executades perdessin el finançament. I nosaltres tenim adjudicada i pendent de realitzar la regularització de l'estany d'Espés, i per nosaltres és un projecte estratègic, i també hem demanat que no perdi el finançament.
Perquè l'activitat econòmica base de creixement urbanístic o d'ús industrial o d'infraestructures en sòl rústic no és aplicable a Formentera, eh?
A veure, no és aplicable. Evidentment, nosaltres el que hem demanat és que estigui en mans del Consell Insular de Formentera. El que pot dir Gent per Formentera és, quin és el compromís de Gent per Formentera, quin és el model polític i model d'illa de Gent per Formentera. I que siga el poble de Formentera, mitjançant els representants electes que trien el Consell, qui decideixi el model d'illa. Que el model d'illa de Formentera estigui en mans dels formenterers i formentereres. Si Gent per Formentera segueix tenint responsabilitats a l'equip de govern, no ho permetrà, perquè aquesta és la nostra forma d'entendre com ha de ser Formentera. Però, evidentment, altres formacions polítiques podrien aplicar o informar favorablement altres aplicacions. Evidentment, si hi hagués canvis polítics, podrien haver-hi canvis en quin és el model d'illa. La gent escull els partits polítics segons els seus programes i els seus models d'illa.
De vegades, incentivar activitat econòmica, sigui del tipus que sigui, ajuda, doncs, a fer créixer l'economia en moments, doncs, difícils, en moments, doncs, de decreixement i de depressió, com el que ens ve damunt. Això és el que l'argument que utilitza, doncs, en fi, alguns actors socials, alguns poders fàctics, per, en fi, dir, doncs, que s'hauria de poder aplicar aquest 15%, doncs, de més de construcció en zona hotelera i tal, a Formentera. Què els hi diríeu? Què els hi diríeu als que diuen que en fi, que tenen el dret de poder disfrutar d'aquest decret a Formentera?
Home, jo els diria que el model de turisme sostenible de Formentera, tot i ser molt millorable, hi ha diversos aspectes que, evidentment, el turisme és una economia forta i molt depredadora i per tant, que té efectes en tota la societat i que alguns s'han de corregir. N'hi ha mostres sobrades durant molt de temps, com els efectes sobre el parc de vivenda o altres. Evidentment, a Formentera sí que hem intentat equilibrar amb alguns èxits i algunes coses no tan aconseguides, però hem intentat equilibrar l'impacte perquè hi hagués qualitat de vida per a les persones que ens visiten, però també per als qui vivim tot l'any a Formentera i ens guanyem la vida amb el turisme. Per tant, però sent conscients de que tenim un monocultiu i que això dona problemes, jo penso que Formentera està fent les passes correctes amb aquesta direcció. I el fet, per exemple, si Formentera fos una destinació que en comptes de la qualitat i el manteniment dels seus recursos naturals hagués apostat per un turisme de masses, amb una crisi com l'actual tindríem un problema més gran, perquè molta gent ha d'arribar per mantenir la maquinària turística en marxa i Formentera precisament té un tipus de turisme on és fàcil mantenir les distàncies perquè no tenim grans platges urbanitzades, on els establiments són petits, per tant no hi ha acumulació de persones. Jo penso que el model de Formentera és més resistent cap a una crisi d'aquestes característiques que no un altre model turístic. Aquesta és l'opinió de gent per Formentera. Per tant, apostar pel creixement, per fer grans infraestructures hoteleres i per acumular turistes en zones concretes és un model que no respon també a la crisi actual i que pensem que a mig i a llarg termini no és la solució. I aquest és el pacte social que tenim a Formentera en matèria de turisme. Estem tots d'acord que volem mesures com la regulació de l'entrada de vehicles o la regulació dels parcs naturals i de la pressió de les persones sobre els parcs naturals van en aquesta línia. Vull dir, fer mesures que van en l'altra línia perquè hi ha una crisi i que quedin aquestes mesures quedin a mig i a llarg termini quan aquesta crisi se n'hagi anat, poden implicar un canvi també de model turístic. I penso que això no es pot fer amb un decret llei a correcuita i duits per l'embat de les pressions socials per la pobresa. Creiem que el que hi ha que fer és agilitar ajudes i veure que ningú surt mal parat d'aquesta crisi, però replantejant-nos el model. I més, els que tenim un model que resisteix millor a les condicions actuals, no ens sembla el camí adequat.
Deixem demanar-li una anàlisi política del que ha passat. Se li va consultar gent per Formentera en algun moment sobre la idoneïtat o no del decret abans de la seva aprovació?
A gent per Formentera el que ens havia arribat és que s'estava treballant amb un paquet de mesures urgents aplicades a la crisi, tenent sobretot d'agilització administrativa, de facilitar a les empreses els tràmits per la seva reactivació, per arribar als ajuts més fàcils a les famílies, i que s'estava treballant amb aquesta línia. I això és el gruix del decret, i així ha estat. I després, quan vam tenir molt a darrera hora un primer esborrany, vam detectar aquestes mancances i les vam fer cebre en el procés de negociació. Lògic i habitual, l'altra banda.
Portem dues setmanes seguides de, en fi, petites, no diríem crisis, però discrepàncies o rectificacions del govern balear. Recordem el famós aquell text sortit d'una direcció general del govern balear, el que deia que no ens podíem banyar a la platja. Finalment el govern balear va anul·lar aquell escrit i finalment l'ordre va sortir de delegació del govern a les Balears. Ja va haver-hi una petita fricció amb el govern balear i ara hi ha hagut això. Ens estem acostumant molt a les rectificacions, no?
El govern balear és una maquinària molt gran que fa per innumerables decisions que afecten a Formentera cada dia i no crec que hi hagi un grau enorme de rectificació. Jo crec que en aquesta crisi el Consell Insular de Formentera i el govern balear han treballat el més coordinadament que era possible, tenint en compte que des de Madrid les normes arribaven molt a darrera hora i que això requeria un esforç molt important d'adaptació i sobretot perquè el Consell de Formentera ha fet, crec que molt encertadament, una política de comunicar pròpiament a la població tots aquests canvis que venien donant. Jo interpret aquesta rectificació en el bany amb aquesta premura i amb que moltes vegades des del govern es pensava en clau de totes les illes, com ha de ser, i no en clau de Formentera. I el Consell de Formentera pensava en clau de Formentera i prenia les mesures que creia més oportunes en clau de Formentera.
El govern balear no ha de pensar en clau de cada una de les quatre illes?
Sí, de cada una de les quatre illes i de les quatre illes, sí, però de fet, quan la decisió és balear, és una. I quan la decisió és illenca, és del Consell, coordinadament amb el govern. Vull dir, aquest és l'estat autonòmic que ens hem donat. Vull dir, però, de fet, jo crec que tot això, tota aquesta... diguéssim, interpretació és lògica. Vull dir, en el govern del Consell Insular de Formentera hi ha dues formacions polítiques que, si bé treballem coordinadament i la majoria del nostre programa és comú i per això hem pogut fer un pacte estable de govern, evidentment no és monolític el pensament de l'equip de govern conformat per dues formacions. Ja. I això ens hi haurem d'acostumar. A Formentera i a l'Estat s'està veient contínuament.
Dues formacions al Consell Insular, tres en qualsevol cas amb representació a Palma, no?
La coalició de la diputada som tres partits.
Heu denunciat manca de transparència en el vostre text per part del govern, de tots els partits que el conformen. És així, hi ha manca de transparència?
Bé, el que referia més, el que fa difícil treballar quan tens un text molt gran, amb tantes mesures de tan calat, amb molt poc temps de la seva apropació al Consell de Govern. Per tant, això te fa treballar molt, amb molt d'estrès i molt ràpid. I també el fet de treballar en decret llei, que amb un decret com aquest, precisament, es pot entendre perquè són mesures urgents per una crisi. Però sí que és veritat que aquest govern, creiem des de la nostra formació, que hi ha molt decret llei i que creiem, i que per això tenim una part de diputada al Parlament, que s'ha de debatre més en el seu parlamentària, que és on hi ha tota la pluralitat política de les Illes Balears. No? Més ens referíem a que coneixem el decret llei molt poc abans de que s'aprovi i que és en forma de decret llei, que en aquest sentit estaria més justificat, però que és una ferramenta del decret llei que s'està utilitzant molt per governar. A tots els nivells, no seria una qüestió única del govern de les Illes.
Ja. Per acabar, ja, una altra, diríem, entre cometes, decepció per, diríem, el poble de Formentera ha sigut el no restabliment, o el no establiment del 061 a Formentera, quan s'hi havia... s'havia arribat a un acord per aquesta mesura, ho denunciava la pròpia diputada en aquests micròfons fa uns dies. Què en penseu des de Gent per Formentera d'aquest incompliment d'una decisió de calat insular per tota l'illa?
Sí, no, de fet, ara escoltava les notícies i ho explicàveu, que inclús sindicats també mèdics parlen d'aquesta retallada com a dolenta pel sistema sanitari de les Illes. Per tant, no és una opinió exclusivament de Gent per Formentera. Nosaltres, recolzament total a la feina feta per la diputada en aquesta matèria, creiem que és de justícia que hi hagi un 061, perquè... Per això, per lo que explicava molt bé les notícies, el fet desvestim urgències per vestir el 061 i en moments de pic de població sobre la nostra illa això pot donar problemes de desatenció a una de les dues bandes, no? Per tant, la gent no es pot duplicar i això pot donar problemes. El govern havia acceptat aquestes demandes de Formentera, hi havia partida pressupostària per establir el 061. El govern el que ha fet és interpretar que aquesta necessitat de 061 estava molt lligada a la temporada turística i que, per tant, com que no preveia pics de població aquest estiu, no ho aplicarà. No ho veiem així, ho hem d'acceptar, evidentment, perquè són pressupostos que a través de la lluita política s'han aconseguit destinar, però que són ells els que els han de materialitzar finalment, i si no ho fan, pues, només ens queda el dir que no estan d'acord amb aquesta mesura i esperar que realment això no tingui conseqüències de lamentar, perquè seria molt trist haver aconseguit políticament els diners, tenir la partida per aplicar-ho, no aplicar-ho i que després es demostrés estadísticament que el 061 a Formentera era necessari, que nosaltres creiem que és necessari perquè sempre treballem perquè Formentera i la ciutadania de Formentera tingui els mateixos accessos als serveis públics de qualitat que la resta d'illes, i per tant si la resta d'illes tenen un 061 també el volem a Formentera. Ens van dir molts anys que no necessitàvem no un hospital, i ara tenim un hospital i bé que l'utilitzam i en gaudim. Per tant, seguirem treballant perquè hi hagi un 061 fix a Formentera, però s'ha de respectar les decisions que es van prenent i només queda això, mostrar el desacord.
Moltíssimes gràcies, Sònia Cardona, portaveu de Gent per Formentera. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.